Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dimecres 11 de febrer del 2026. Un dia amb molta intensitat informativa. 5 minuts més! Però anem a mirar el cel abans que res. Aquest matí tenim el cel completament serè. Avui tenim la sensació de que no fa tan fred. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Les temperatures així ho confirmen.
Doncs sí, perquè tenim un únic valor negatiu a Vall de Núria, on tenim un grau sota zero, on tenim un ja de positiu a Das. Tenim, per exemple, 5 graus a Ripoll, a Camprodon i a Sant Pau de Segúries. En tenim 6 a Santa Pau, 7 graus els que tenim a Olot, a les Preses, a Montagut, també a Castellfollit de la Roca, 8 graus a Mieres i a Besalú, 9 graus a la Vall d'en Bas, 10 a Figueres i 11 a Girona, Banyoles i a Roses.
Doncs vinga, som-hi, anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. De moment, tranquil·litat i demà fortes ventades. Dani Ramírez.
Sembla que de mica en mica notem una mica aquesta zona més confortable, com si l'hivern es n'és acabant i ja fa 3 setmanes que a la costa o pel litoral es veuen força ametllers florits. Tot això ja més o menys ho marca. Temps no canvia, núvols, clarianes, algun ruixat al Pirineu, neu a 2.500 metres i dijous farà sol però fortes ventades de ponent. Un vent que es deixarà notar sobretot a Osona, la Garrotxa i la Selva. Es podrien superar els 90 o 100 km per hora. Molta ventada dijous.
Ja està confirmat, el Ripollès quedarà dividit amb el nou mapa sanitari que ha presentat la Generalitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Així ho ha confirmat el Departament de Salut durant la presentació de les noves àrees integrades de salut. En aquest sentit, ha confirmat que l'adhesió de la Vall de Camprodon a l'Hospital d'Olot no tindrà afectacions a l'Hospital de Can de Bànol ni en l'activitat ni tampoc en el pressupost. D'altra banda, també han confirmat que Sant Joan haurà de seguir amb els tràmits administratius en cas de voler s'ha integrat també a la sanitat garrotxina. Des de la Generalitat diuen que tot plegat ho han fet per una qüestió de mobilitat. Escoltem Aina Plata, és la directora general de Planificació en Salut.
I el primer criteri té un pes molt rellevant, és la mobilitat natural de la població, perquè volem traslladar el que fa la gent a la realitat dels dispositius.
Què hi diuen els alcaldes dels municipis afectats? Doncs els alcaldes de Can de Bànol, Sant Pau de Segúries i Camprodon veuen amb bons ulls el nou mapa sanitari que el Departament de Salut de la Generalitat vol impulsar. Un dels que més ho defensa és el de Camprodon, Xavi Guitart.
La nostra valoració és positiva. Nosaltres sempre hem dit que era aquest el flux que havíem demanat des de la vall. Evidentment, sense menys tenir l'hospital de referència comarcal, l'hospital de Can de Bànol.
Un hospital de Can de Bànol que de moment vol analitzar què els hi suposarà, tot i que la Generalitat assegura que en cap cas veurà reduït el seu pressupost. N'ha parlat la Núria Gómez, la cogerent del centre.
Perquè nosaltres no sabem avui ni sabrem demà realment quina és l'afectació en quant a població de referència que podem deixar de perdre o si no en deixarem de perdre. Estem a l'expectativa de que s'acabi de confirmar això. És cert que nosaltres tenim aliança amb el Consorci Hospitalari de Vic, però això purament no és l'AIS. L'AIS va més enllà, intenta englobar altres serveis que a dia d'avui no estan encara com a serveis territorials, que és tot el tema de salut mental, la integració social i sanitària, per tant, hi ha camí a fer i es preveu, entenc jo, que tot això es formalitzarà el 2027.
Tot això arriba després de que aquesta setmana passada hagin estat moltes les veus del Ripollès en contra de la reorganització sanitària que proposa Salut, en defensa també de l'Hospital de Can de Bànol, ja que consideren que la nova decisió de la Generalitat trinxa totalment la comarca. L'altre gran tema del dia és la vaga de mestres d'avui. Els sindicats convoquen vaga educativa avui per reclamar millores salarials i també laborals.
USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres, CGT i UGT han convocat l'aturada. La portaveu d'USTEC, Glòria Polls, ha explicat en una entrevista a Ràdio L'Odiolot Televisió que el sector està cansat i enfadat per la falta de resposta per part del departament.
No és una vaga només per reclamar condicions laborals, és una vaga per defensar l'educació que volem per la nostra societat, pels futurs ciutadans d'aquest país. Aleshores, quan tu veus que no pots fer bé la teva feina, això genera doncs certa frustració, i aquesta frustració la arrosseguem des de fa molt de temps.
Als 5 minuts més avui serem presents als diferents punts on es celebren aquestes concentracions. D'una banda, hi ha prevista una manifestació a Olot. També sabrem a Ripoll de quina manera s'està preparant aquesta jornada de vaga i entrevistarem a la mateixa Glòria Polls per conèixer en profunditat quines són les seves reivindicacions. Avui també és notícia un robatori de pel·lícula. Roben una caixa forta de 300 quilos a l'hotel de Vall de Núria, però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil.
Els lladres van intentar baixar-la amb un trineu fins a Queralbs i no se sap si la van deixar o se'ls va escapar.
Ripoll és una de les poques capitals de comarca que no disposa de sindicatura local de greuges.
Tampoc n'hi ha cap a la comarca en una situació d'absència excepcional d'aquesta figura. Des del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya s'ha aprofitat una visita del seu president a la vila per posar sobre la taula aquesta qüestió i reivindicar la figura del síndic local.
Escoltem a Josep Escartín, president del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya.
Només cal, doncs, la meitat més un dels regidors i regidores de l'Ajuntament per tornar a posar aquesta figura de proximitat. I acabat d'anar a Barcelona, que està a bastants quilòmetres amb la síndica de Catalunya, quin altre organisme té que pot defensar sobre qualsevol cosa que l'Ajuntament no hagi fet bé, i pot ser per error, no vull pas dir que ningú actuï amb mala voluntat, però ni que sigui per un error. No existeix, no hi ha cap òrgan que ho supervisi. Això ho crea el ple i dona comptes al ple de l'Ajuntament, aquesta institució. Per tant, és important que hi sigui.
L'Ajuntament de Mieres en rep una subvenció per fer millores al pavelló municipal.
Són 20.000 euros del pla de xocs d'equipament esportius que ha tret la Generalitat. En el cas de Mieres volen arreglar les canals, fer millores en accessibilitat i posar tanques al dipòsit pluvial que hi ha just al costat de l'equipament.
D'altra banda, avui també és notícia que hi ha hagut un èxit d'assistència a la sessió informativa sobre el sistema de xipatge dels contenidors de Can de Bànol, que entraria en vigor a partir del mes d'abril.
Aquests dies les famílies rebran una carta amb la seva targeta per poder obrir els contenidors de rebuig i orgànica. L'objectiu d'aquest sistema de control de l'ús dels contenidors de residus és aconseguir pagar el preu just.
Avui us explicarem també que els supermercats Consum comencen la campanya La compra de la teva vida per recaptar diners a favor de la investigació contra el càncer.
Els clients de la cooperativa poden fer les donacions a les caixes dels supermercats fins diumenge.
L'ambientòloga garrotxina Carme Bertrina visibilitza la dona en el món de la ciència i l'estudi sobre el liró gris a Catalunya. En una conferència a l'Espai Cràter, avui 11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència. També us ho explicarem. I els fundadors de la Càtedra d'Arquitectura i Teoria del Cos Humà de la Universitat de Girona, Pepa Atmetlla, Joan Sant Molina i Xavier Xifró, han presentat una exposició interdisciplinària a Sant Joan de les Abadesses.
Es tracta d'una mostra que, a través de l'art i la ciència, proposa una reflexió sobre el cos humà i la seva constant evolució.
També anirem fins a Besalú perquè un escape room substitueix la rua de Carnaval.
Amb una jornada impulsada per l'Ajuntament i l'AFA de l'Institut d'Escola Salvador Vilarrasa, han impulsat una activitat participativa amb un bufó com a protagonista.
En esports, un nom propi, Joan Nitus Granados, serà guardonat amb el Premi Trajectòria a la tercera edició de la Gala en Valor.
Una gala que l'exentrenador i jugador de futbol ha agraït l'honor i ha afegit que sense les famílies l'Escola Futbol Garrotxa no hagués estat possible.
Doncs mira, en principi, sorpresa, i després, és un honor i una satisfacció, doncs, que s'hagi pensat o que jo sigui aquí. De totes maneres, he de dir que això ha d'anar compartit, perquè sense aquesta parracada que ens ajuden pares a portar mainada cap aquí, cap allà, i que tens al costat, res d'això és possible.
El juvenil A de l'Olot tanca la 18a jornada en zona de descens.
Tot i empatar contra el Sant Andreu al tram final del partit, el conjunt entrenat per Albert Blázquez és penúltim classificat a només 2 punts de la permanència.
La Sant Amand Trail va néixer l'any passat amb la voluntat de recuperar una cursa emblemàtica de Ripoll i establir-la al calendari de curses de muntanya.
Amb l'objectiu aconseguit, ara l'organització vol consolidar la prova i el pròxim 31 de maig tornaran a la càrrega amb una novetat important, la creació d'una nova distància de 6 quilòmetres apta per a tots els públics.
Tenim molta feina, tenim moltes coses per explicar-vos. Arrenquem.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El Ripollès i la Vall de Camprodon quedaran dividits amb el nou mapa sanitari. Així ho ha confirmat finalment el Departament de Salut durant la presentació, esperada presentació, de les noves àrees integrades de salut. En aquest sentit, la Generalitat ha confirmat que l'adhesió de la Vall de Camprodon a l'Hospital d'Olot no tindrà afectacions sobre l'Hospital de Can de Bànol, ni en l'activitat, ni tampoc en el seu pressupost.
D'altra banda, també ha confirmat que Sant Joan haurà de seguir amb els tràmits administratius en cas de voler-se integrar a la Garrotxa.
Més detalls amb en Martí Palau.
El nou mapa sanitari divideix el Ripollès i Camprodon s'adhereix a l'àrea de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. El departament ha presentat la nova distribució territorial, que passa de les 43 a les 30 àrees bàsiques. Després de 17 anys des del darrer mapa sanitari, Catalunya ha redefinit l'orientació. Amb la nova distribució es canvia cap a les àrees integrades de salut, les AIS, que vetllen per la integració social i sanitària. Ara que el govern ha anunciat que es fa efectiu el nou mapa, els habitants de la Vall de Camprodon passen a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. A excepció d'aquests municipis, la resta de pobles de la comarca es mantenen a l'àrea d'Osona. Sant Joan de les Abadesses, per la seva part, haurà de seguir els tràmits administratius requerits en cas de voler-se integrar a la Garrotxa. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del departament, ha deixat clar que tot i el nou mapa, la persona de Camprodon podrà triar.
Perquè la zona de Camprodon té una afluència cap a Cap de Bànol que la mantindrà i té una afluència també cap a Olot, cap a l'Hospital d'Olot i cap al Trueta. Per tant, això ja està succeint i l'hem reconegut en el mapa. Hem tota la part del Pirineu, tota aquella zona, la hem ordenat per valls i Cap de Bànol té una vall que connecta també amb Olot, amb un túnel, i és una via que utilitza molt la població de manera natural. Llavors, vol dir que la població de Camprodon no anirà a Cap de Bànol? No vol dir això. Lo important aquí no és tant l'hospital, sinó que en el territori puguem tenir més atenció domiciliària integrada, puguem tenir una xarxa de salut mental més integrada i que doni respostes als problemes des de la comunitat, no des de l'hospital. Lo important és això. I en aquest cas no afectarà ni a l'activitat ni al pressupost de l'Hospital de Cap de Bànol.
Segons han informat des de Salut, per la nova organització s'han tingut en compte aspectes com la mobilitat natural de la població, les necessitats i les dinàmiques reals del territori.
I el primer criteri té un pes molt rellevant, és la mobilitat natural de la població, perquè volem traslladar el que fa la gent a la realitat dels dispositius. Què vol dir això? Que no delimitem les àrees integrades per criteris administratius, perquè pertanyen a una regió sanitària o a un sector sanitari, o per les dinàmiques de funcionament de derivacions dels dispositius, sinó que tenim en compte a la mobilitat natural de la gent, on va a fer tràmits, on fa vida social, com utilitza els serveis d'una manera natural.
El president de CAIROS, Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut, Manel del Castillo, ha destacat la territorialitat i la necessitat de generar sinergies entre els centres sanitaris.
Que aquestes àrees integrades, els dos hospitals que hi ha a la zona, col·laborin i tinguin serveis territorials, que així insisteixo, no és una idea peregrina, és que ja està existint, perquè ja els professionals es van movent, ja veuen que no hi ha una altra possibilitat. L'Hospital de Cap de Bànol, en aquest moment, la direcció assistencial és la mateixa que la de Vic. I el servei de cirurgia i ortopèdia són el mateix. Són els mateixos professionals que treballen en dos llocs. O sigui, no volem tancar l'Hospital de Cap de Bànol. El que volem és que tingui un servei territorial que garanteixi tenir professionals i amb l'expertise necessària. Per tant, no ha d'haver cap problema, tot el contrari. O sigui, si no fem res, hem d'estar molt preocupats perquè no es podrà mantenir, perquè no tenim més professionals. No, és així.
El president ha finalitzat dient que les àrees integrades garantiran el sistema sanitari català.
Gràcies, Martí. Què hi diuen els alcaldes dels municipis afectats? Doncs bé, hem parlat amb el de Can de Bànol, Sant Pau de Segúries, i també amb el de Camprodon. Què diu el de Camprodon?
Doncs Xavier Guitart, alcalde de Camprodon, ha recordat que la derivació de pacients cap a Olot té sentit perquè respon a una realitat històrica.
La nostra valoració és positiva. Nosaltres sempre hem dit que era aquest el flux que havíem demanat des de la vall. Evidentment, sense menys tenir l'hospital de referència com comarcal, l'Hospital de Can de Bànol, el qual nosaltres seguim tenint apreci, seguim defensant que s'ha de mantenir obert i s'ha de mantenir amb la màxima qualitat possible, i per tant nosaltres que la gent pogués triar i pogués anar on es creies més còmode, tant per flux com per mobilitat. Sabeu que estem en una punta, no? I realment la mobilitat moltes vegades es veu mermada, i per tant moltes vegades també hem de tenir aquesta flexibilitat de que la gent que li és més còmode anar cap a Olot Girona també s'ha de valorar respecte a la que anar cap a Can de Bànol.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, diu que per damunt de tot el més important és donar la millor atenció als usuaris.
Bé, en principi és una novetat, no?, que sempre teníem el nostre hospital de referent a Can de Bànol. Llavors, a partir d'aquí, que la vall de Camprodon vagi a Olot, en principi el que nosaltres volem és tenir un servei i una qualitat per tota la ciutadania. Llavors, si per proximitat hem d'anar pues, a Olot, hi anirem. Llavors, si per especialistes o pel que fos haguessin d'anar a Can de Bànol, també hi anirem.
Per l'alcalde de Can de Bànol, Oriol Lázaro, és molt important que l'Hospital de Can de Bànol no perdi ni un euro de finançament.
Jo n'he deixat d'estar tranquil, perquè no es farà res que no pugui tenir en compte les persones i el servei a les persones. Per tant, això és el que hem de garantir, això sempre ens ho han garantit i sempre ens han dit que estarà garantit. I una altra cosa que ens han garantit és el finançament de l'Hospital de Can de Bànol, que és l'altre punt que més ens està preocupant. Per tant, el fet que la gent de la vall de Camprodon, depenent del criteri mèdic que pugui aplicar el CAP, puguin derivar-lo o bé a Olot o bé a Can de Bànol, no ha de minvar tant el finançament com el potencial que té l'Hospital de Can de Bànol.
I què hi diu l'Hospital de Can de Bànol?
Doncs un posicionament que comparteix la codirectora gerent de l'Hospital de Can de Bànol, Núria Gomis, que assenyala que estan a l'expectativa de com s'implanta la inclusió de la vall de Camprodon a l'àrea integrada de salut de la Garrotxa.
El fet que l'AI sigui Osona Ripollès ho veiem bé, el fet que es perdi Camprodon és una decisió que s'ha pres des de planificació i per tant haurem d'acceptar, i esperarem que ens diguin quins efectes tindrà o no sobre la nostra institució. Entenem, pel que sembla que han dit, que no afectaria a nivell pressupostari, doncs si això és així, serà una gran notícia.
Gomis ha dit que esperarà fer una valoració més àmplia un cop estudiat al complet el nou mapa de salut i les seves afectacions a la comarca.
No, perquè nosaltres no sabem avui ni sabrem demà realment quina és l'afectació en quant a població de referència que podem deixar de perdre, o si no en deixarem de perdre. Estem a l'expectativa de que s'acabi de confirmar això. És cert que nosaltres tenim aliança amb el Consorci Hospitalari de Vic, però això purament no és l'AIS. L'AIS va més enllà, intenta englobar altres serveis que a dia d'avui no estan encara com a serveis territorials, que és tot el tema de salut mental, la integració social i sanitària. Per tant, hi ha camí a fer i es preveu, entenc jo, que tot això es formalitzarà el 2027.
Aquesta setmana passada han estat moltes les veus contràries al Ripollès en contra de la reorganització sanitària i en defensa de l'Hospital de Can de Bànol, ja que consideren que la nova decisió de la Generalitat trinxa la comarca.
I de la salut cap a l'educació. Els sindicats convoquen vaga educativa aquest dimecres per reclamar millores salarials i laborals. USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres, CGT i UGT ha convocat l'aturada. La portaveu d'USTEC, Glòria Polls, ha explicat en una entrevista a aquest programa que el sector està cansat i enfadat per la falta de resposta per part del departament. Anem a veure quin és el seguiment d'aquesta jornada de vaga, que ja està provocant alguns problemes circulatoris, per exemple, a la C25, a l'eix transversal. Ja hi anirem, però ara primer anem a Olot, on prop d'una trentena de professors en aquest moment tallen en hora punta una de les principals vies d'accés a la ciutat. Saludem en Roger Isern. Roger, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joel. Aquí estem al capdavall de la rotonda de la Rodona, de la zona de l'avinguda de Sant Jordi. Hi ha una comitiva d'una trentena, quarantena de persones, cartells, xiulets, ja han tallat en gran part el capdavall de l'avinguda de Sant Jordi fa breus instants. Tant cossos de policia municipal com Mossos d'Esquadra els veiem a la zona de la rotonda de la Rodona tallant el trànsit en alguna part. Comitiva, ja ho diem, de trentena, quarantena, amb cartells, sobretot demanant aquests recursos, aquestes millores salarials especialment, i sobretot molt enfadats, que ja ho vam poder escoltar de la veu de la portaveu d'USTEC, Glòria Polls. El sector està molt enfadat, està indignat, podríem dir, amb el Departament d'Educació, i per això avui, en aquest cas a Olot, és el pas previ a la manifestació que es farà a Girona d'aquí a un parell d'hores, i on la comitiva de la Garrotxa també s'espera que sigui nombrosa, en aquest cas a la capital de la demarcació.
Imagino, Roger, que està provocant forts problemes de trànsit, no?, aquest tall dels mestres.
Ara mateix sí, perquè estem parlant d'hora punta, sobretot la cua ja és bastant llarga a la zona de l'avinguda Sant Jordi. Ara mateix estem aturats a la rotonda de la Rodona, coneguda popularment, i ara mateix els mestres estan tallant els dos eixos. Per entendre'ns, l'eix que ve del centre d'Olot sí que ara mateix està aturat bàsicament per la policia municipal, i el que va a la zona del barri de les Tries està tallat per el professorat, alhora que també està aturat per els cossos de seguretat. Ara mateix la cua ja comença a ser important, sobretot formada per molts camions, i el professorat, que dèiem, està tallant aquests dos eixos camí cap a la zona, per entendre'ns, a l'Institut Escola Greda, on allà també s'aturaran. També ja els cossos de seguretat ja fa uns minuts ja estan tallant el trànsit, i allà es preveu que també s'aturin per tallar una mica el trànsit i tornar cap a aquesta zona on estem ara per fer una comitiva de cotxes en direcció a Girona.
Doncs es preveu una mobilitat complicada a Olot en aquestes primeres hores del matí, per tant, eviteu agafar el cotxe si no és estrictament necessari, busqueu vies alternatives. Mantindrem el canal obert, Roger. Gràcies per aquesta crònica. Aquesta és la situació amb els mestres i professors que estan tallant els accessos a la ciutat d'Olot en aquests instants. Els mestres del Ripollès s'han concentrat en concret a GURB, a la C-17. Anem cap allà. Saludem en Dani Vilaseca. Dani, què tal? Molt bon dia. Hola, Dani.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. En quin punt et trobes en aquests instants?
Estem aquí a l'enllaç entre la C25 i la C17.
Quin ambient hi ha en aquest moment? Perquè ens consta que heu tallat la circulació de vehicles, i això, evidentment, està comportant doncs, que la vostra mobilització d'entrada faci soroll.
Sí, avui abans de les manifestacions hi havia la consigna de fer diferents accions, i aquí, doncs, això, els professors i mestres d'Osona o Ripollès s'han concentrat aquí a la zona de GURB, i finalment, doncs, això, la circulació ara està tallada.
En el cas concret dels mestres de la Garrotxa, sentíem que es concentren a Olot per després marxar cap a la manifestació de Girona. En el vostre cas, en quina manifestació participareu?
En el cas dels professors del Ripollès, majoritàriament anirem a la manifestació de Girona, i pel que he estat parlant aquí, els mestres d'Osona, en canvi, aniran cap a Barcelona.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Dani Vilaseca, en directe en aquest moment des de la C-17 a l'encreuament amb la C-25. Imagino que molt de rebombori en matèria viària, ara mateix.
Sí, la veritat és que, clar, és un punt neuràlgic aquí, perquè amb l'enllaç d'aquesta carretera és un punt estratègic, i evidentment ara hi ha unes cues importants.
Però quines són les reivindicacions dels mestres? Saludem a la Glòria Polls, ella és la representant sindical. Què tal, Glòria? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Quines són les principals reivindicacions? Per què avui els mestres feu vaga?
Bé, bàsicament, primer de tot dir-vos que no fem vaga per gust, fem vaga perquè portem un any i mig amb negociacions amb el departament per reclamar no només unes millores laborals pel personal educatiu, sinó per millorar l'educació de la nostra societat, dels futurs ciutadans de Catalunya, i penso que això és prou important per sortir avui al carrer. Ja s'ha vist, doncs, que la gent té ganes de sortir i de reclamar tot això que demanem. Entre els punts que us comentava, doncs, hi ha aquesta baixada de ràtios que és tan necessària per poder atendre el nostre alumnat de forma individualitzada. Tenim un decret d'inclusiva sobre la taula des del 2017, que no podem desplegar perquè no tenim els recursos. Necessitem personal d'atenció educativa que pugui atendre la diversitat i reduir ràtios per atendre millor el nostre alumnat. També necessitem afluixar amb el tema de la burocràcia. Tenim una paperassa ingent, no només als equips directius, sinó també als docents, que hem d'emplenar cada dia més paper i més paper, i això ens limita a l'hora de poder dedicar-nos a la nostra feina, que és, doncs, preparar les classes, estar per la feina pedagògica. També la millora salarial. Això és un tema que portem arrossegant des de fa temps. Hem perdut entre un 20 i un 25% de poder adquisitiu, i som la comunitat autònoma que estem a la cua de la resta de comunitats d'Espanya i Europa també, és a dir, això és significatiu. El nivell de vida a Catalunya no és el mateix que el nivell de vida a una altra comunitat autònoma i ara mateix estem a la cua. També demanem que el personal d'atenció educativa doncs, pugui tenir aquesta reclassificació que tant demanen. És un personal que està en un grup professional que no els hi pertoca. Estan en un grup professional més inferior i això doncs, genera que el seu sou doncs, sigui mínim. També aquest complement retributiu que demanen des de fa 2 anys tot el personal d'atenció educativa tan important a les aules i que sense ells no faríem res, perquè la inclusiva té sentit si tenim personal d'atenció educativa. Per tant, semblava que el departament havia mogut fitxa amb aquest complement retributiu per aquest col·lectiu, però resulta que està tot encallat.
Fins on esteu disposats a portar les vostres mobilitzacions, Glòria?
Doncs mireu, avui és el primer dia d'un cicle de vagues. Entenem que ara el departament, si creu en l'educació d'aquest país, doncs ha de moure fitxa. Fa temps que hi estem negociant i bé, ja vam anunciar que no ens quedarem aturats. Si el departament a partir d'avui no dona una resposta a aquestes demandes, que són bàsiques i que afecten a tothom, doncs tenim un cicle de vagues convocades per al mes de març, entre la setmana del 16 i el 20 de març.
És a dir, un cicle d'aturades vol dir que duraria més d'un dia?
Correcte, sí, sí. Tenim una vaga doncs, que duraria una setmana, sí. Una vaga seguida d'una setmana, sí.
Glòria, una mica què diries als pares i mares que en aquest moment ens estiguin escoltant, perquè els serveis mínims estan garantits?
Els serveis mínims han d'estar garantits, malgrat que hi ha hagut centres que han tingut dificultats per trobar gent que volgués fer serveis mínims, perquè el col·lectiu està mobilitzat, però el que els diria a les famílies és que això va per l'educació dels seus fills, dels nostres fills. És a dir, no només són millores salarials i laborals, sinó que són millores per a l'atenció educativa i això reverteix en qualitat a l'educació. És a dir, nosaltres ens agrada la nostra feina, però la volem fer ben feta. I és el que diem, els docents que estem trepitjant aules cada dia tenim unes necessitats que a vegades el departament no acaba de veure.
Glòria Polls, portaveu d'USTEC, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Estarem pendents de l'evolució d'aquestes aturades i tant de bo hi hagi un acord amb educació. Gràcies, bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Esteu escoltant els 5 minuts més, fem una pausa, agafem aire i en 3 minuts recapitulem continguts.
A la Clínica Dental Serra Marín creiem que davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
T'imagines un lloc on el teu fill se senti com a casa? A l'Escola Pia d'Olot t'oferim créixer junts des d'infantil fins a la formació professional. Amb el projecte Sumem, espais adaptats i equips educatius de 3 persones, eduquem i cuidem les emocions en un sol edifici i en cuina pròpia. Cada etapa disposa dels seus espais, fet que permet que els més petits creixin en un entorn agradable i acollidor. Entrevistes i més informació a la web de l'escola. Escola Pia d'Olot. Una gran educació és per tota la vida.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur. Ho tenim
tot. A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Hem arribat ja al punt exacte de 8:45. Si ara mateix us acabeu d'incorporar, avui la notícia del dia, hi ha dues notícies, grans notícies del dia, són aquestes que ara us expliquem.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Ripollès i la Vall de Camprodon quedaran dividits amb el nou mapa sanitari, així ho ha confirmat el Departament de Salut durant la presentació de les noves àrees integrades de salut.
En aquest sentit, la Generalitat ha confirmat que l'adhesió de la Vall de Camprodon a l'Hospital d'Olot no tindrà afectacions a l'Hospital de Camp de Bànol, ni en activitat ni en pressupost. D'altra banda, també han confirmat que Sant Joan haurà de seguir amb els tràmits administratius en cas de voler a integrar la Garrotxa.
Escoltem l'Aina Plaza, directora general de Planificació.
Perquè la zona de Camprodon té una afluència cap a Cap de Bànol que la mantindrà i té una afluència també cap a Olot, cap a l'Hospital d'Olot i cap al Trueta. Per tant, això ja està succeint i l'hem reconegut en el mapa.
Què hi diuen els alcaldes dels municipis afectats? Doncs el de Camprodon, per exemple, ho valora positivament.
La nostra valoració és positiva. Nosaltres sempre hem dit que era aquest el flux que havíem demanat des de la vall. Evidentment, sense menys tenir l'hospital de referència comarcal, l'Hospital de Can de Bànol, el qual nosaltres seguim tenint apreci, seguim defensant que s'ha de mantenir obert i s'ha de mantenir amb la màxima qualitat possible i, per tant, nosaltres que la gent pogués triar i pogués anar on es creies més còmode, tant per flux com per mobilitat.
Què hi diu també des de l'Hospital de Can de Bànol la cogerent Núria Gomis?
El fet que l'AI sigui Osona Ripollès ho veiem bé, el fet que es perdi Camprodon és una decisió que s'ha pres des de Planificació i per tant haurem d'acceptar i esperarem que ens diguin quins efectes tindrà o no sobre la nostra institució. Entenem pel que sembla que han dit que no afectaria a nivell pressupostari, doncs si això és així, serà una gran notícia.
Avui és dia d'anàlisi, no només a l'Hospital de Can de Bànol, sinó també a l'Hospital d'Olot, per veure quines seran doncs les conseqüències d'aquest nou mapa territorial. Avui també és notícia que els sindicats convoquen vaga educativa aquest dimecres per reclamar millores salarials i laborals. Fa uns instants hem connectat amb en Dani Vilaseca, el secretari de mestres de l'Institut de Ripoll. Es trobava justament a l'enclavament entre la C-17 i la C-25 a la comarca d'Osona. Allà és on es concentren els mestres ripollesos i ens deia doncs que estaran allà a l'espera de situar-se en el proper focus de concentració. Uns mestres que, en el cas concret d'Olot, en Roger Isern ens explicava que ja estan tallant tota la zona de l'avinguda Sant Jordi i aniran fins a l'escola Greda. Per tant, si heu de circular per aquest tram, busqueu vies alternatives perquè el caos circulatori a la ciutat es preveu aquest matí considerable. Glòria Polls, des del sindicat USTEC, diu que estan cansats.
No és una vaga només per reclamar condicions laborals, és una vaga per defensar l'educació que volem per la nostra societat, pels futurs ciutadans d'aquest país. Aleshores, quan tu veus que no pots fer bé la teva feina, això genera doncs certa frustració i aquesta frustració la arrosseguem des de fa molt de temps.
El dia té altres continguts que us expliquem ara. Alguns són de pel·lícula. Roben una caixa forta de 300 quilos de l'hotel de la Vall de Núria, però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil.
Els lladres van intentar baixar-la amb un trineu fins a Queralbs i no se sap si la van deixar o se'ls va escapar.
Ripoll és una de les poques capitals de comarca que no disposa de sindicatura local de greuges.
Tampoc n'hi ha cap a la comarca en una situació d'absència excepcional d'aquesta figura.
D'altra banda, l'Ajuntament de Mieres rep una subvenció per millorar el pavelló.
Són 20.000 euros del pla de xoc d'equipaments esportius que ha tret la General.
Èxit d'assistència a la sessió informativa sobre el sistema de xipatge dels contenidors de Can de Bànol que entraria en vigor a partir del mes d'abril.
Aquests dies les famílies rebran una carta amb la seva targeta per poder obrir els contenidors de rebuig i orgànica.
Consum inicia la campanya La compra de la teva vida per recaptar diners a favor de la investigació contra el càncer.
Els clients de la cooperativa poden fer les donacions a les caixes dels supermercats fins aquest diumenge.
L'ambientòloga garrotxina Carme Bertrina visibilitza la dona en el món de la ciència i l'estudi sobre el liró gris a Catalunya en una conferència a l'Espai Cràter.
Avui, 11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència, però des d'Espai Cràter es van avançar la celebració d'aquest dia, que pretén donar a conèixer projectes científics liderats o impulsats per dones.
Tindrem temps d'esports. Joan Nitus Granados serà guardonat amb el Premi Trajectòria a la tercera edició de la Gala en Valor.
Doncs sí, l'exentrenador i jugador de futbol ha agraït l'honor i ha afegit que sense les famílies l'Escola Futbol Garrotxa no hagués estat possible.
I el juvenilat de l'Olot tanca la 18a jornada en zona de descens.
Tot i empatar contra el Sant Andreu al tram final del partit, el conjunt entrenat per Albert Blázquez és penúltim classificat a només 2 punts de la permanència.
Avui també parlarem de la San Amant Trail.
Doncs sí, perquè va néixer l'any passat amb la voluntat de recuperar una cursa emblemàtica de Ripoll i establir-la al calendari de curses de muntanya.
Hem de treure el cap a l'exterior, com tenim l'actualitat aquest matí a Catalunya, Espanya i el món. Doncs tornarem a parlar d'escoles, perquè la preinscripció escolar 2026-2027 s'avança una setmana.
La decisió afecta l'alumnat d'infantil, primària, ESO, batxillerat i ensenyaments professionals de dansa o música.
El govern diu que el gruix de Rodalies estarà reobert la setmana que ve amb limitacions de velocitat.
La consellera de Territori avisa, però, que es mantindran els 70 punts amb limitacions de velocitat localitzats durant la crisi.
Escoltem a Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve. Però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que tinguem una continuïtat en el servei.
El govern espanyol vol frenar la privatització d'hospitals i aprova prioritzar la gestió pública.
El Consell de Ministres aprova un avantprojecte de llei per limitar els centres sanitaris públics en mans privades amb el model Alzira en el punt de mira. La ministra de Sanitat és Mònica García.
Esta ley pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad. Esta ley lo que hace y dice es que cada euro que va destinado y que va presupuestado a la salud tiene que ir destinado y presupuestado para la salud, no para engrasar las cajas de empresas que, por cierto, muchas de esas empresas no solo no son españolas, ¿no?, sino que encima son fondos buitre y fondos europeos. En respuesta a esta ley que hemos presentado hoy, la señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete.
Pesta porcina africana, l'informe inicial de l'Estat apunta a la hipòtesi de l'entrepà i descarta l'IRTA.
Els experts demanen desgranen 4 escenaris i diuen que és prematur pronunciar-se amb certesa.
Felipe González votarà en blanc si Sánchez repeteix com a candidat del PSOE.
L'expresident del govern espanyol retreu una falta total d'autocrítica del PSOE després de les derrotes, però diu que no hi deixarà de militar.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem al temps, Dani Ramírez.
Aquest dimecres el vent serà protagonista. De moment, matinada ja ho ha fet a cotes altes. A dalt del Montseny s'ha arribat a tocar dels 1.700 metres a 140 km per hora vent de l'oest. Pel que fa a la zona alta de Portbou, 95 km per hora. Però a cota baixa el vent encara no és intens. Ho serà al llarg del dia i sobretot demà. Demà dijous, una ventada molt forta de ponent de l'oest. Això farà que també la temperatura pugi, hagi pujat de forma important. Per exemple, mínima de 12 graus a Vic. S'ha notat, doncs, que no hi ha hagut inversió tèrmica. A Calonge també mínima d'11. A cota baixa s'ha arribat a 50 km per hora de vent a l'Estartit. Mínimes que, com a molt, doncs, han baixat al voltant dels 4 o 5 graus en punts del Pirineu. Camprodon han calmat el vent i han baixat a 1 grau positiu. I, en definitiva, que el fred avui no serà intens, fins i tot tindrem màximes properes als 18 o 20 graus, una temperatura primaveral. Un dia marcat per sol i núvols prims, variabilitat, no preveiem pluja. Aquesta matinada ha caigut fins a 13 litres per metre quadrat a Figueres, 10 a Castelló d'Empúries, 8 litres a Borrassà. I ahir, doncs, va ploure, sobretot tarda nit, al principi de la nit, fins a 22 litres al refugi de Malniu, a la Cerdanya, o 16 litres a Núria, al Pirineu, amb una cota de neu més alta de 2.000 metres. Evidentment, la temperatura està pujant força. Demà un dia de sol, 4 núvols prims i fortíssimes ventades. Vent que pot arribar de 70 a 100 o 120 km per hora. Un vent que pot fer mal, que pot enlairar objectes o tombar arbres a terra. Per tant, molta, molta precaució. Trencadissa de branques, gairebé assegurada a molts indrets. I pel que fa a divendres, canvia el temps. Un front de pluja, un front de neu, baixa la temperatura divendres i dissabte, dissabte en tramuntana, i divendres la pluja pot ser abundant o la nevada cap a 1.400 metres.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori. Això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Ara aquí podríem posar-hi música de Missió Impossible, però no ho farem perquè, de fet, jo diria que va ser una missió fallida, això, eh? Han robat una caixa forta de 300 quilos de pes a l'hotel de la Vall de Núria, però l'han trobada abandonada, estimbada, en un marge d'accés difícil. Els lladres van intentar baixar-la amb un trineu fins a Caralps i no se sap si la van deixar o se'ls hi va escapar.
Uns lladres van robar diners en efectiu i una caixa forta d'uns 300 quilos de pes de l'hotel del Santuari de la Vall de Núria la nit de diumenge a dilluns, sense que ningú sentís cap soroll, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Segons els primers indicis, els lladres haurien col·locat la caixa forta sobre un trineu amb la intenció de ressegar-la fins a Caralps, l'últim punt accessible en vehicle. El recorregut entre Núria i Caralps és d'uns 8 quilòmetres amb un desnivell de 800 metres i actualment presenta trams coberts de neu i gel. No se sap si va ser voluntari o accidental, però al cap d'uns 500 metres la caixa es va estimbar fins a un punt d'accés difícil on encara és a hores d'ara. Els responsables de l'establiment no es van adonar del robatori fins a primera hora del matí de dilluns i va ser aleshores quan van avisar els Mossos d'Esquadra. Agents de la policia catalana es van desplaçar fins a la Vall de Núria, un indret on només es pot arribar amb tren cremallera o a peu per un camí de muntanya que en aquesta època de l'any només és practicable per excursionistes experimentats. Ara investiguen si després d'arrossegar el botí aproximadament mig quilòmetre, els autors del robatori van decidir abandonar-lo i estimbar-lo muntanya avall abans de fugir, o bé se'ls va escapar al trineu. Sigui com sigui, la caixa va caure per un terraplè i va quedar aturada en un punt molt complicat d'accedir, a tocar de la via del tren cremallera. L'accés limitat al recinte i les condicions meteorològiques amb nevades intenses i un risc de llau elevat han marcat tant el robatori com la fugida dels autors i han dificultat que encara no s'hagi pogut recuperar la caixa forta. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar els responsables dels fets.
Déu-n'hi-do. Ripoll és una de les poques capitals de comarca que no disposa de sindicatura local de greuges. Tampoc n'hi ha cap a la comarca en una situació d'absència excepcional d'aquesta figura. Des del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya volen abordar El tema, Guido Sangerotti.
La figura del síndic local de Greuges és cabdal com a referència per als ciutadans per diverses tasques com la promoció dels drets humans. En aquest sentit, el president del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya, Josep Escartín, ha visitat una escola ripollesa per fer una conferència sobre aquest tema. A banda, el síndic és la figura a la qual la ciutadania pot acudir davant de decisions governamentals amb les quals no estiguin d'acord. La seva absència a Ripoll deixa només a la síndica catalana o la via contenciosa administrativa com a opció. La capital del Ripollès, però, no compta amb un síndic local, malgrat que ja l'havia tingut, i que la vila té el reglament necessari per reincorporar-la. Ho explica Josep Escartín, president del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya.
Només cal, doncs, la meitat més un dels regidors i regidores de l'Ajuntament per tornar a posar aquesta figura de proximitat. I acabat d'anar a Barcelona, que està a bastants quilòmetres amb la síndica de Catalunya, quin altre organisme té que pot defensar sobre qualsevol cosa que l'Ajuntament no hagi fet bé, i pot ser per error, no vull pas dir que ningú actuï amb mala voluntat, però ni que sigui per un error. No existeix, no hi ha cap òrgan que ho supervisi. Això ho crea el ple i dona comptes al ple de l'Ajuntament, aquesta institució. Per tant, és important que hi sigui.
Per intentar pal·liar aquesta situació, des del Fòrum de Síndics Locals s'ha impulsat la proposició de llei de les sindicatures locals de Greuges de Catalunya, un text que pretén establir l'obligatorietat d'aquestes institucions als municipis de més de 20.000 habitants i que es mancomuni als més petits, una solució que podria ser per al Ripollès.
El que busqui és que totes les ciutats i pobles de Catalunya tinguin les mateixes oportunitats de les ciutats que tenen sindicatura. Perquè a Sabadell tenim un síndic i la gent pot anar a un síndic i, en aquest cas estem a Ripoll, però és igual, podria ser Camprodon o podria ser Pont de Suert, no tenen aquesta figura. Llavors el que vols aquesta llei és unificar-ho, i unificar també significarà, doncs, posar els recursos que hi han d'haver-hi.
Mentre al Ripollès no hi hagi sindicatura de greuges ni cap figura d'abast local, les vies per reclamar continuaran sent les judicials o les visites que fa de forma molt puntual la síndica de Catalunya a la comarca.
Són 3:15. L'Ajuntament de Mieres rep una subvenció per millorar el pavelló. Són 20.000 euros del pla de xoc d'equipaments esportius que ha tret la Generalitat. En el cas de Mieres, volen arreglar les canals, fer millores a l'accessibilitat i posar tanques al dipòsit pluvial que hi ha just al costat de l'equipament. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Mieres farà millores al pavelló municipal del poble. Darrerament, l'Ajuntament ha sabut que rebrà una subvenció d'uns 20.000 euros en el marc del pla de xoc per equipaments esportius de la Generalitat. Principalment es faran actuacions de manteniment i millora d'accessibilitat i seguretat de l'entorn. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
En el cas de Mieres, hem demanat una tanca perimetral pel dipòsit de pluvials, que no la tenim i per seguretat ens aniria molt bé tenir-la. Hem demanat la reparació de les canals del propi pavelló, que tenen anys i perden. Les obres per millorar l'accessibilitat, per fer accessible el pavelló a persones amb mobilitat reduïda, i finalment altres petites reparacions que puguem fer per posar el pavelló més a to.
En el cas de Mieres, el pavelló és un equipament molt utilitzat. Es fa servir per fer-hi activitats esportives, però també s'hi fan actes i festes en cas de pluja, així com activitats escolars, i fins i tot les associacions i entitats el poden reservar per fer-ne ús.
És una cosa bastant excepcional que ha tret ara la Generalitat i que se n'ha fet molt de ressò, perquè municipis petits com el nostre, que tenim infraestructures molt grans, puguem fer una mica de manteniment, perquè si no normalment estaria fora del nostre abast.
Es té previst que el seguit de millores es vagin fent durant aquest any.
Èxit d'assistència a la sessió informativa sobre el sistema de xipatge dels contenidors de Can de Bànol, que entrarà en vigor a partir del mes d'abril, Laura Segur.
La sala auditori del Centre Cívic de Can de Bànol va omplir-se de gom a gom aquest dilluns amb motiu de la xerrada informativa sobre el nou sistema de recollida de residus que entrarà en vigor al mes d'abril. Una mesura que s'anirà estenent progressivament a tota la comarca després de la prova pilot amb els contenidors de rebuig que va tenir lloc a Ribes de Freser. L'alcalde de Can de Bànol, Oriol Lázaro, recordava que la voluntat és poder pagar el que és just. Aquests dies les famílies del municipi rebran la carta i la targeta que els permetrà obrir els contenidors de rebuig i d'orgànica.
I a partir d'aquí, a poc a poc, paulatinament, anirem mirant què podem anar implementant. O sigui, això, la primera dada que tindrem és quants cops has obert el contenidor. Cada targeta correspon a un habitatge, cada habitatge hem de veure doncs quants cops obre, i a partir d'aquí, veient el cens del padró més quants cops s'obren tot plegat, doncs podem tenir algunes dades. Per què? Perquè el que hem d'aconseguir és reciclar més. Si reciclem més i millor, la factura serà més baixa. I això ho hem d'entendre. Reciclar més i millor ens ajuda a que la factura es redueixi. És acabar pagant allò que és just. Si hi ha comportaments incívics, el que haurem de fer és posar vigilància, videovigilància, mesures que ja existeixen i que altres municipis ja estan aplicant.
Entre els principals dubtes resolts als assistents, no hi haurà restricció d'horaris ni de zones. La taxa que es paga no es veurà afectada amb aquesta nova mesura. El cost de la targeta és zero i des del Consell Comarcal s'està intentant desenvolupar un aplicatiu per poder gestionar l'obertura dels contenidors amb el mòbil.
Són 3:15 de 9 del matí i 3 minuts. Els supermercats Consum inicien la campanya La compra de la teva vida per recaptar diners a favor de la investigació contra el càncer. Natàlia Moreno.
L'Associació Espanyola contra el Càncer i Consum han posat en marxa aquesta setmana per 5è any consecutiu la campanya solidària La compra de la teva vida. Una iniciativa que permet a la ciutadania sumar-se a la causa contra el càncer d'una manera senzilla i quotidiana, al pas per les caixes del supermercat. Núria Riba, responsable de Relacions Institucionals de Consum a Catalunya, explica que l'objectiu d'aquesta campanya és recaptar fons per la investigació.
I l'objectiu és recaptar diners per finançament d'investigació, suport a familiars i a persones amb malaltia de càncer, amb la recaptació que recollim aquí en el supermercat. El 100% de les aportacions dels clients van directament a l'associació.
Fins aquest diumenge, qualsevol client de Consum podrà fer donacions d'entre 1 i 99 euros al pas per caixa quan paguin les compres. L'import donat es reflectirà en el tiquet de compra com a cobrament a compte de l'Associació Espanyola contra el Càncer, de manera que els clients podran justificar la donació i obtenir una deducció fiscal si ho desitgen. Igualment, s'habilitarà la pàgina web lacompradetuvida.es perquè totes les persones que ho prefereixin puguin fer l'aportació online. La quantitat que recapti durant la campanya es destinarà a la investigació contra el càncer i també al finançament dels recursos de suport i acompanyament per pacients i familiars que ofereix l'associació. A l'edició anterior de La compra de la teva vida es van obtenir 224.232 euros.
És una campanya que malauradament a qualsevol persona li pot tocar. No saps en quin moment a tu mateix o a alguna persona de la teva família li pot tocar una situació de càncer. Llavors, empatitzar amb totes les persones que ja tenen aquesta situació, fins i tot en la investigació per trobar cura a malalties amb l'objectiu que el 2030 la supervivència, que és un dels objectius d'aquesta, de l'associació també, que la supervivència de la malaltia sigui molt més alta el 2030, doncs és important. És important.
Des de fa més d'una dècada, Consum col·labora amb diferents accions amb l'Associació Espanyola contra el Càncer per mitjà de donacions de producte a les seves juntes locals, per exemple. També ofereix a l'entitat vals de compra que poden bescanviar-se per productes als seus supermercats destinats a totes aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. Des del 2019, la cooperativa també col·labora en la Nit Solidària del Càncer, una gala anual celebrada a Barcelona per recaptar fons per finançar projectes de recerca oncològica i ajudes directes a les persones malaltes i a les seves famílies.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Joan Nitus Granados serà guardonat amb el Premi Trajectòria a la tercera edició de la Gala en Valor. L'exentrenador i jugador de futbol ha agraït l'honor i ha afegit que sense les famílies l'escola Futbol Garrotxa no hagués estat possible. Durant els premis es reconeixeran més de 70 esportistes i 8 equips de més d'una trentena de disciplines diferents. Dues més que en l'edició passada. La gala es celebrarà al Teatre Principal d'Olot i la podreu veure en directe a través d'Olot Televisió.
Aquest dilluns se celebrarà la tercera edició de la Gala en Valor. Els premis organitzats per l'Ajuntament d'Olot i la comarca d'Olot, que tenen l'objectiu de reconèixer i premiar els diferents mèrits, trajectòries i efemèrides d'esportistes, entrenadors i clubs esportius. David Planella, director editorial de la comarca, explica que en aquesta edició, a banda de premiar més esportistes, també hi haurà dues disciplines noves.
En aquesta ocasió ja millorem lleugerament els números de les últimes edicions. Estem parlant d'una 80ena d'esportistes, equips, entrenadors, àrbitres, que han estat aquest any 2025 o campions de Catalunya o podis d'Espanya o participants internacionals rebran una medalla commemorativa i són de 28 disciplines esportives diferents, són dues més que l'any passat. Estem parlant del fisiculturisme i estem parlant del raids d'aventura, per tant, són modalitats que segurament molta gent no coneix i que ens fa il·lusió poder també explicar i divulgar, no, en aquesta gala en valor, que també ha de servir per això, per posar en valor aquesta diversitat esportiva que tenim a la ciutat.
Precisament, qui rebrà el premi a la trajectòria, que ja s'ha anunciat, serà Joan Granados, també conegut com a Nitus, exjugador i exentrenador de futbol de l'Escola Futbol Garrotxa.
Doncs mira, en principi, sorpresa, i després, és un honor i una satisfacció doncs, que s'hagi pensat o que jo sigui aquí. De totes maneres, he de dir que això ha d'anar compartit, perquè sense aquesta part de cada que ens ajuden pares a portar mainada cap aquí, cap allà i que tens al costat, res d'això és possible.
Com a la resta d'edicions, totes les persones guardonades rebran una medalla dissenyada per l'artista Rosa Serra. La cerimònia de premis serà dilluns a les 7 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. L'entrada serà gratuïta, però cal agafar una entrada prèvia que es pot adquirir a la plataforma de venda d'entrades en línia de l'Ajuntament d'Olot. L'acte també es podrà seguir en directe a través d'Olot Televisió.
La Sana Mantrail va néixer l'any passat amb la voluntat de recuperar una cursa emblemàtica de Ripoll i establir-la al calendari de curses de muntanya. Ara, de cara al 31 de maig, tornaran a la càrrega amb una novetat important: la creació d'una nova distància de 6 quilòmetres apta per a tots els públics, Martí.
Les inscripcions de la Sanaman Trail ja estan obertes i enguany l'organització ha decidit preparar novetats per a l'esdeveniment, que és el pròxim 31 de maig. La principal és la inclusió d'una nova cursa, la Sant Roc, que constarà de 6 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu. És una prova pensada per a aquelles persones que vulguin fer un tastet de les curses de muntanya o que simplement vulguin participar caminant. Parla Sergi Benazet, organitzador de la Sanaman Trail.
És ben bé per la gent que comenci a córrer, que es vulgui iniciar amb les curses de muntanya, o, com he dit, la gent que la vulgui fer caminant, més al seu aire, una cursa més familiar, que l'any passat la vam fer potser de 14, que es podia fer caminant, però potser per famílies, per gent que no està tan acostumada a caminar, anar a la muntanya, se li feia una mica més pesada i més llarga.
5 minuts i les 9. Avui tenim contraportada perquè l'ambientòloga garrotxina Carme Bertrina visibilitza la dona en el món de la ciència i l'estudi sobre el liró gris a Catalunya en una conferència a l'Espai Cràter. Avui, 11 de febrer, es celebra el Dia Internacional de la Nena i la Dona en l'àmbit de la ciència.
Avui, 11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència. La garrotxina Carme Bertrina és ambientòloga i des de fa anys participa en un projecte del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que coordina una altra dona, Lídia Freixas. És el projecte Liró, un estudi iniciat l'any 2004 després que es trobés una dent de liró al Mont Negre i al Corredor, després d'anys sense tenir indicis de la presència d'aquesta espècie en aquella zona. Des de llavors l'estudi s'ha estès i fins i tot se n'ha fet per la ciutadania, que pot formar-se i ajudar a recollir dades a diversos indrets de Catalunya. Actualment hi ha una seixantena d'estacions arreu del territori per comprovar si el liró gris fa acte de presència o no als boscos caducifolis catalans, especialment del nord. A la Garrotxa aquest estudi va arribar el 2022 i bona part de culpa de la seva extensió la té la Carme, que aquests dies ha visibilitzat el projecte i el paper de la dona en la ciència en una conferència Espai Cràter.
Hem d'arribar a una igualtat i per fer-ho, no, les nenes necessiten referents, necessiten veure, no, que es pot arribar a on hi ha altres dones, i actualment sí que és veritat que jo en la meva generació he vist que a poc, no, ja hi ha dones que van pujant i que estem i que anem avançant, però quan mires a nivells més alts, no, encara veus que no hem arribat. Per tant, jo crec que és molt important seguir aquests passos i seguir com ho estem fent per poder arribar a aquest moment, no, que hi ha aquest dia, doncs, sigui lo normal, no, que no s'hagi de visibilitzar tant i que puguem tenir una igualtat en tots els sentits.
Doncs amb aquest missatge positiu tanquem el nostre programa d'avui. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dia.